A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Les cesàries són una epidèmia mundial. Segons la prestigiosa revista mèdica The Lancet, el nombre de parts per cesària s'ha gairebé doblat al món els darrers 15 anys, fins al 21%. I l'Organització Mundial de la Salut alerta d'aquest augment preocupant. Les cesàries s'haurien de limitar a només el 10% dels naixements i només per raons mèdiques. Per sobre d'aquest percentatge, no està demostrat que redueixi la mortalitat. Les cesàries salven vides, sí, però com qualsevol operació quirúrgica té riscos i conseqüències psicològiques per a les mares. Als hospitals públics catalans, la taxa de cesàries dobla aquesta recomanació, 23%, i als privats es dispara fins al 38%. En canvi, al País Basc, posem per cas, no arriba al 16%. Per què aquesta diferència tan gran? Està justificat l'increment? Té una explicació mèdica o és una raó més aviat econòmica, organitzativa de les clíniques i pel temor dels metges a problemes legals? I tenen dret a decidir les mares?
Solidaire.
Solidarni, Lluïa.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius.
Motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Som a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. De seguida parlarem amb ginecòlogues, llevadores i psicòlogues clíniques, però abans, Esther Vives, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Periodista, ja la coneixeu, i mare desobedient, perquè ha publicat el llibre Mamà desobedient, una mirada feminista a la maternitat. Que nosaltres parim, nosaltres decidim, Esther, era mentida?
Doncs, aviam, tenim la il·lusió que a l'hora de parir podem decidir quin tipus de part tindrem, però en general, moltes vegades, la capacitat de decisió de les mares en el part es queda a la porta dels hospitals. I precisament el que cal reivindicar és aquest part emancipador on la dona també pugui decidir i se la tingui en compte com un subjecte actiu en el part.
Les dones, no sé, arriben cada cop més informades al part, de vegades després d'haver passat per una experiència traumàtica, i volen decidir. Vull un part natural, vull un part com menys intervingut i medicalitzat millor, no vull que em feu una episiotomia, preferiries respectar el temps del part, que no me l'accelereu sense oxitocina. Se les escolta prou a les mares o com deies, sou un subjecte passiu?
Jo crec que se'ns tendeix a escoltar poc, i en general això succeeix perquè en les societats modernes, en els temps actuals, s'ha produït una certa medicalització del part i una mirada patològica del part. I m'explico, s'entén i es mira el part més com una enfermedad que com un procés fisiològic que s'ha de respectar doncs, els seus temps. Això fa que moltes vegades prevalgui una intervenció mèdica en el part que potser no cal i no és necessària. Aleshores, a les dones el que s'ha de fer és informar-les i en el seu part s'ha de respectar aquest procés fisiològic. I en els parts de baix risc, doncs el que està demostrat és que el que cal és respectar el seu procés i la professional més ben preparada per atendre un part de baix risc és la llevadora.
Denuncies que no rebeu prou informació. Creus que se us infantilitza?
Això moltes dones, quan expliquen la seva pròpia experiència del part, així ho posen de manifest. Com moltes vegades no se les té en compte, no se'ls dona tota la informació, fins i tot hi ha algunes pràctiques que estan prohibides, com la coneguda com maniobra de Christeller, que consisteix en l'expulsiu, doncs un professional sanitari es posa damunt la panxa i empeny i es practiquen aquestes maniobres doncs, que estan prohibides i que tenen un efecte negatiu en la salut, i això es dona en alguns casos. Aleshores, moltes vegades, com s'acabi desenvolupant el teu part, depèn més de l'hospital i del professional que t'atén que no pas d'aquests protocols que jo crec que haurien de ser obligatoris. Per tant, penso que sobretot el que cal és crear aliances amb els professionals de la salut per avançar cap a aquest part respectat.
Depèn de l'hospital, depèn del professional que t'atén i potser també de l'hora.
Sí, evidentment depèn de l'hospital, del personal i com tu dius de l'hora, perquè es va publicar recentment un informe per part de l'associació El Partos Nuestro i Dona Llum, on senyalava que avui en dia la major part de parts es donen entre setmana. En cap de setmana disminueixen i també en funció de l'hora en què tu tendeixes a parir, doncs i pots tenir més risc de patir una cesària, no? Això té molt a veure perquè, en definitiva, el que veiem és que al final s'ha imposat la lògica mèdica i sanitària a la lògica fisiològica del part, perquè si no, el part, com un procés fisiològic i natural, s'haurien de produir tots en els mateixos percentatges, independentment del dia,
dissabte, dimecres,
dia de la setmana. Això ho veiem, per exemple, també pel que fa al número de cesàries.
La 23% de cesàries als hospitals públics catalans, 38% a les clíniques privades, tot i que l'Organització Mundial de la Salut recomana no superar el 10%. El protocol mèdic estableix practicar la cesària si corre risc la vida del nadó o de la mare. Creus que se n'abusa, que se'n fan massa d'innecessàries?
Aviam, quan veiem també la diferència en els percentatges entre la sanitat privada i pública, no té sentit, perquè els parcs de major risc s'atenen sobretot en la sanitat pública. Per tant, hauria de ser la sanitat pública en la que s'haurien de fer més cesàries, i això no és així, això és el contrari, no? Es dona aquesta situació perquè la cesària molts cops s'acaba aplicant més per rutina o per un prejudici per part del professional de la salut que no pas perquè sigui necessària. I clar, està bé que existeixin les cesàries es van començar a aplicar per tal de salvar vides i per això serveixen, però el problema és quan una sèrie de pràctiques pensades per casos puntuals, ja sigui una cesària, una episiotomia, un part instrumental, es comencen a aplicar per rutina. I el problema, això, és que té conseqüències físiques i psíquiques en les mares que pateixen una cesària, si aquesta és traumàtica. També hi ha hospitals que estan començant a fer cesàries pro vincle, i això és un pas endavant, però clar, el problema és que si tu et fan una cesària no t'informen què està passant aquí, quan veiem que els percentatges són superiors ja no només als que assenyala l'Organització Mundial de la Salut, sinó que també són superiors als que s'apliquen en d'altres països nòrdics, què està passant aquí? Perquè la nostra fisiologia com a dones no és diferent de la de les dones sueques o noruegues, no?
O del País Basc, per exemple, 16% de parts per cesària, al País Basc, aquí 23.
Clar, al final el teu codi postal determina més quin part tindràs que no pas el teu estat de salut, i això evidentment és un problema en la mesura que té conseqüències. En la mesura que es medicalitza el part, també es mercantilitza el part, es considera a vegades per part de determinats centres sanitaris que un part és més eficient en la mesura en què tu el pots programar, saps quan comença, saps quan acaba, i per tant dona la sensació, d'una banda per part de l'equip sanitari es pot considerar, o per part d'una determinada mirada, no? Doncs que el part està més sota control. I també a vegades aquesta mirada l'acabem rebent les dones, no? Fins a cert punt comencem a pensar que potser el part normal és un part per cesària, quan tot això hauria de ser el contrari. Aquí està començant a passar alguna cosa. La tendència va a més quan la tendència hauria de frenar.
No parlaries d'epidèmia, com diu The Lancet?
S'està començant a invertir la idea de què, en l'imaginari col·lectiu, de què és un part. Cada cop més tenim la imatge d'un part, doncs, que és una malaltia, que és quelcom perillós, que quan més medicalitzem estigui millor, i a vegades la hiperintervenció mèdica pot convertir un part normal en un part de risc, també cal assenyalar-ho. Aleshores, el que cal fer és començar a canviar en l'imaginari social la idea del part, no només en el personal sanitari i mèdic, sinó en el conjunt de la societat, perquè en la mesura en què la societat no vegi el part com un procés natural en el qual, doncs, s'ha de tenir en compte els ritmes de la dona i de la criatura, serà molt difícil aconseguir un part respectat, que és en definitiva el que beneficia a la mare, a la criatura i a la societat en general.
Tot això que expliques, pots parlar en primera persona, ho has experimentat.
Jo vaig parir a casa, va ser la decisió que jo vaig prendre. Era un part de baix risc, acompanyat per una llevadora, per una professional, i així el vaig portar a terme. Crec que la dona ha de poder escollir amb tota la informació allà on dona llum, i en el cas, per exemple, del part a casa, crec que, com passa en d'altres països, Anglaterra o Holanda, hauria d'entrar també per la seguretat social. Afortunadament, a casa nostra hem avançat, ja no només les dones podem parir a casa, sinó també hi ha cases de part en el marc de la sanitat pública, que ofereixen una opció d'un part menys medicalitzat. Crec que el que queda pendent també és incorporar en el sistema de salut públic l'atenció al part a casa, com fan en d'altres països.
El teu llibre, Mamà desobedient, parles directament de violència obstètrica. No sé què pensaran els metges que ens escolten, després.
Home,
els hi preguntarem.
Espero que els metges, doncs, constatin que la violència obstètrica existeix, perquè la pròpia Organització Mundial de la Salut, des de ja fa uns anys, ha reconegut, doncs, que la violència en l'atenció als parts existeix i cal erradicar-la, i precisament assenyalar que existeix és el primer pas per tal de fer-hi front. Em sembla preocupant la posició, per exemple, de la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia, la SEGO, que considera que la violència obstètrica no existeix i que els seus adherits no la practiquen. Això no coincideix amb la realitat, ja no només de l'experiència en primera persona de les dones, sinó del que mostren les estadístiques. La violència obstètrica...
Què és? El part induït ho és? El tactes vaginals, provocar el trencament de la bossa amniòtica? Què té a veure una episiotomia, una cesària, amb el masclisme, la misogínia, el patriarcat?
Aviam, la violència obstètrica, en definitiva, són una sèrie de pràctiques que porta a terme el personal sanitari en l'atenció a la dona que dona a llum, una pràctica que es dona de manera innecessària. És quan es fa una cesària, una episiotomia, un part induït o un part instrumental, i aquella en realitat no caldria. I això té efectes psíquics en la dona i també físics. Una cesària, hem d'oblidar que és una operació de cirurgia major, una episiotomia té efectes també a posteriori en la salut de la dona, i una cosa és que te l'hagin de fer perquè cal. Si cal, sort en tenim d'aquestes pràctiques perquè ajuden a salvar vides, però quan no cal i s'apliquen per rutina, això evidentment cal treballar per evitar-ho. I el vincle que té amb el que tu comentaves del patriarcat, el masclisme, és que, clar, la visió que hi ha del part no és només una visió molt medicalitzada, sinó que també té a veure amb la societat patriarcal i capitalista en la qual vivim, en la qual la dona, doncs, moltes vegades és considerada, això com deia abans, un subjecte passiu, i més en el moment del part o de l'embràs, en el que es considera que qui en sap i té tota la informació és el personal sanitari, i moltes vegades no se la té en compte. Crec que hem de treballar perquè hi hagi una formació dirigida al personal sanitari amb aquest enfoc de gènere i amb aquest enfoc feminista. I quan ho vinculo al sistema neoliberal capitalista en el qual ens trobem, és pel que abans comentava també de la mercantilització del part. Un part per cesària permet emmarcar-se més en uns determinats protocols d'organització del temps en l'atenció sanitària, i si ja parlem també del que és la sanitat privada, implica un major benefici. És més car, és molt més car un part per cesària que un part natural.
Esther Vives, periodista i mamà desobedient, el títol del teu llibre, Una mirada feminista a la maternitat. Gràcies per participar en aquests Solidaris de Catalunya Ràdio.
Un plaer.
Des de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Bona nit.
Solidaris. Idees per canviar el món.
La Nai, la Carol, la Núria i l'Elisabet són mares. Quatre històries personals i intransferibles en què les cesàries són protagonistes. Quatre reflexions sobre les dones i els parts.
Anaí Galán. She is the most beautiful
wallflower. L'Anaí té quatre fills. Els tres primers van néixer per cesària. El quart va ser un part natural a casa. No té bon record ni de la primera ni de la segona cesària. Segons l'Anaí, els metges en el primer part van voler anar ràpid.
Bueno, un primer part, 6 hores, trobo que és molt, molt mirar el rellotge, no? Que influís que fos divendres i que mentre cosien a la cesària parlessin de que anaven a jugar al golf a la tarda... Pues no t'ho sé dir, no? Però vull dir, aquesta part de responsabilitat no és meva, i durant molts anys també l'he carregada jo, no?
Malgrat que la tercera cesària va ser un moment bonic, quan va quedar embarassada per quarta vegada va decidir que, malgrat els riscos, volia intentar tenir un part a casa. L'Anna hi recorda la reacció de la doctora quan li va dir que volia tenir un part vaginal després de 3 cesàries.
Jo no anava a exigir res, simplement anava a dir: no em programeu una cesària, deixeu que la cosa comenci i veiem, no? I em mireu, em monitoritzeu per on vulgueu, però deixeu-m'ho provar, no? I la conversa va acabar amb ella aixecada i dient-me: en el meu servei tu no vindràs a parir. I això és violència també, és una violació de la llei d'autonomia del pacient.
Malgrat les males experiències amb les cesàries, l'Anaí considera que hi ha un problema amb els recursos que es destinen a la sanitat, tant pública com privada.
Jo sóc infermera també, i entenc que per mi una cosa molt important seria el que practiquen a Anglaterra, que és una llevadora per dona, no? I això no, aquí no existeix, no? No hi ha recursos, i clar, doncs si una llevadora té 4 dones parint, doncs al final és complicat.
Aquesta és una reflexió que més d'un professional segurament compartiria amb l'Anaí.
Carol García. Thank you.
Jo tinc superclar que la cesària va salvar la vida de la meva filla, però la va salvar d'un risc en el qual em van posar ells. No estàvem preparats per néixer, no estàvem de part.
La Carol té una filla de 5 anys. Esperava amb il·lusió el naixement de la seva nena. Tenia clar que volia un part vaginal amb poca intervenció mèdica, però les coses no van anar com estaven previstes.
Primer va venir la ginecòloga i la llevadora i em van dir que feia moltes hores que havia fissurat la bossa, que jo els vaig dir, bueno, però està fissurada, no està trencada, però em van dir, bueno, però comencem una inducció, i aquí ja vam començar a dir, ostres, no? No sé si el que havíem pactat, no sé si el que vam dir, però la ginecòloga em va dir, bueno, comencem amb una cosa així més fluixeta, que és el gel de prostaglandines que es posa a nivell vaginal i a veure què tal.
La Carol es va començar a trobar malament. Li havien posat una via intravenosa sense que la llevadora li expliqués gairebé el motiu. La Carol reviu aquell moment.
Llavors vaig girar el suero i vaig veure que a mà posava escrit en rotulador oxitocina. Llavors m'estaven posant una medicació sense cap consentiment, sense haver informat, i una medicació que jo sabia que no estava indicada, perquè una inducció no es fa així. Tot això no havia passat ni una hora des que jo havia ingressat. Llavors, bueno, i a part vaig veure la velocitat de la bomba d'oxitocina, la velocitat que anava, i estava triplicant-se la velocitat a la que s'hauria de posar.
La situació es va complicar quan la freqüència cardíaca de la nena va començar a disminuir. Així, els metges van haver de fer una cesària d'urgència. La Carol recorda que va entrar quiròfan amb molta por.
El meu marit va demanar si podia entrar a acompanyar-me a la cesària i van dir que normalment sí que deixen entrar els familiars, el pare o la parella o qui es decideixi, però literalment, com que era una situació en la que no se sabia si sortirien viva alguna de les dues, doncs que millor que ell no estigués. I amb aquesta informació jo vaig entrar a quiròfan.
La Carol reclama que els professionals mèdics millorin el tractament cap a les dones i fa la següent reflexió.
El tractament, no?, per part dels professionals, aquesta infantilització, aquesta anul·lació, aquest el menystenir-te, no?, aquest aquest abús d'autoritat, no? Jo no et moguis, jo et poso això, perquè és així, el no informar, el no tenir en compte l'opinió del pacient. El pacient ha d'estar informat i és el pacient, amb el suport dels professionals, el que decideix, i s'ha de respectar el que decideixi.
A més, la Carol afegeix que un part és un moment únic per a totes les dones i que cal que els professionals siguin al màxim de respectuosos.
Núria Andreu. I know I've been away.
I know you've changed so much, but time won't wait around for me. La Núria ha passat per 3 parts. El primer i el tercer van ser vaginals, tot i que no van tenir res a veure l'un amb l'altre. La Núria encara recorda les pràctiques i comportaments del primer part, que no li van agradar gens.
Vaig estar monitoritzada tota l'estona sense poder-me moure. Em van fer una episiotomia bastant gran, van estar apretant perquè deien que no naixia, i després, que és el que més sempre em va doldre a mi, i és igual potser per el que tenia jo el rum-rum de que no havia estat tan normal, és per protocol, estant tant ella com jo bé, ens van separar durant més de 2 hores.
El segon part de la Núria va ser una cesària i encara ara té clares les emocions que va experimentar.
La sensació és d'estar sola, no? De soledat, de por, de tristesa, el sentir-te, no? És en un quiròfan tu sola amb por per tu i per la nena. I també recordo molta por perquè van venir com ganes de vomitar i com que, no, que perdia el coneixement, no el vaig arribar a perdre, però sí que va haver un moment de neguit, no?
Però en el tercer part les coses van ser diferents. Un part vaginal sense cap episiotomia, però sobretot la Núria es va sentir acompanyada per l'equip mèdic.
En canvi, en el tercer realment érem els protagonistes, no? O sigui, estaven les matrones pendents de nosaltres i va ser molt, molt diferent, no? Molt en el nostre ambient, ens vam sentir totalment cuidats, ens vam sentir que ens van explicar tot en tot el moment, fins i tot el meu marit, que en el primer part va passar malament un moment pensant que la cosa es complicava, en aquest va veure tot i estava super tranquil.
La Núria afirma que moltes dones no saben què els espera quan pareixen un primer fill, que van perdudes. És per això que després de 3 parts interpel·la els professionals amb una altra reflexió.
Per mi el que falta molt és acompanyament emocional, no? No que siguis un tros de carn que entra al quiròfan o que entra en el paritori i el que sortirà és un nen que estarà bé i ja està, no? El sentiment és un moment molt delicat, no?, per la mare i per la criatura, en com ens tracten en aquell moment. i canvia molt quan tens respecte, quan se t'expliquen les coses, els pros, els contres, i tu prens les teves decisions.
Hem sentit la Núria, la Carol i la Nai parlant dels parts i les cesàries que han viscut. Totes tres coincideixen que es van sentir poc escoltades i respectades, però també hi ha altres vivències, altres experiències més positives i menys traumàtiques amb les cesàries.
Elisabet Montagut. You always have 10 years in and 2 young kids.
L'Elisabet té 3 fills. Els 2 primers són bessons. Els 2 parts van ser per cesària. Les 2 cesàries que li van practicar van salvar-li la vida i la dels seus fills. Per a l'Elisabet va ser clau l'elecció de la ginecòloga que va portar els 2 embarassos.
Vaig optar per buscar una professional amb la que m'hi sentís molt còmode. En el meu cas doncs, vaig tenir un embaràs gemelar univitelino, el primer embaràs, i llavors doncs, vaig deixar-me aconsellar per amigues que eren doctores i vaig anar a parar una molt bona professional que ens va acompanyar, el meu marit i a mi, doncs, amb tot l'embaràs d'una manera molt, molt humana i molt professional.
L'Elisabet i la seva ginecòloga van intentar no tenir idees fixes, sinó que anirien decidint en funció de com es desenvolupessin els embarassos.
Sempre em transmetia doncs, que l'elecció del part no seria una cosa que poguéssim preveure, sinó que ja arribaria el moment i que si mèdicament era necessari, seria una cesària i si mèdicament ho permetia i naturalment sorgia, seria natural.
Malgrat que les 2 cesàries van salvar la vida dels nens i d'ella, l'Elisabet sí que recorda que en el primer part va entrar sola, però en la segona cesària el seu marit va estar amb ella i es va sentir més acompanyada.
I sí que és veritat que la primera cesària vaig anar sola a la cesària, sense el meu marit, sí, i va ser una experiència més tristona, no?, per mi, també perquè hi havia un alt risc de mortalitat o de no superar aquell moment, no? Tot i que no vaig sentir així cap moment.
L'Elisabet no té cap mena de trauma, cap mena de problema perquè els seus fills hagin nascut per cesària. Ella se sent agraïda amb l'equip mèdic que la va portar. 4 dones, 4 vivències que deixen palès que, com la vida, no tot és blanc ni negre. La Naí, la Núria, la Carol i l'Elisabet són valentes per parlar de les cesàries i les seves conseqüències, un tema que sovint s'evita o es viu en silenci. Avui elles han trencat aquest silenci d'un debat que cada vegada és més viu.
Som al Solidari, som a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. És una epidèmia mundial, segons la prestigiosa revista mèdica The Lancet. El nombre de parts per cesària s'ha gairebé doblat al món els darrers 15 anys, fins al 21%, i l'Organització Mundial de la Salut alerta d'aquest augment preocupant. Les cesàries s'haurien de limitar en només el 10% dels naixements. Als hospitals públics catalans, la taxa de cesàries dobla aquesta recomanació, 23%, i els privats, atenció, es dispara fins al 38%. Oriol Porta, cap clínic de ginecologia de l'Hospital de Sant Pau i president de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia. Gràcies per acollir-nos. Bona nit.
Bona nit.
I Teresa Gómez Sugranyes, ginecòloga del Centre Mèdic Tecnon. Bona nit.
Bona nit.
Violència obstètrica. Acaben de dir-vos això. Què us sembla?
A mi aquest és un terme que em fa mal, em dol. Em sembla profundament injust, a més a més. No obstant, comprenc les motivacions que hi ha al darrere. Em sembla que estaria bé que canviéssim el nom de violència per un altre mot que potser fos una miqueta més adient amb el que es vol representar. Jo diria que la majoria de metges han dedicat molts esforços, molt temps a intentar ajudar a les persones. Segur que amb coses que podem millorar, amb pràctiques que el temps ha demostrat que eren inadequades o innecessàries i, per tant, que les podem evitar i estem compromesos amb això, som sensibles en aquestes demandes i, per tant, canviem. Quan algú parlar de violència, a mi em fa mal. Jo em vaig dedicar a això per vocació, he intentat ajudar sempre de la millor manera possible a les persones que estan en aquest moment de la seva vida, perquè allò fos un moment segur d'una banda i de l'altra, que complís amb les seves expectatives, i per tant quan sento aquest nom, a mi em dol molt per mi, i a més em consta que per la resta de professionals que estem implicats en donar una bona atenció a les mares en el moment de néixer.
És injust que se us acusi refugi de violència obstètrica?
Realment és un terme que no va amb nosaltres. Nosaltres ens dediquem a aquesta feina precisament per ajudar i perquè el part vagi amb les millors condicions possibles i de la manera més natural, sempre escoltant i fent partícip a la pacient, que pugui prendre decisions en el moment.
Jo també hauria de dir, no?, que si m'ho agafo amb una mica més de perspectiva i amb una mica de distància i poso una mica de fredor, està bé en el sentit que m'ajuda a reflexionar sobre quines coses podem millorar. És a dir, des d'aquest punt de vista, jo no negaré la major. No, estem oberts a revisar les coses que fem i aquelles pràctiques que s'han demostrat que són innecessàries.
Feu massa cesàries? Us ho pregunto directament. No sé quin percentatge de cesàries practiqueu als vostres hospitals, però la pregunta és, estan sempre justificades?
Intentem que ho estiguin sempre. És a dir, és veritat que probablement se'n fan massa, però hauríem de contextualitzar una mica això, no? Nosaltres, per exemple, en el nostre centre, aquí a Sant Pau, estem en un 21%, però si vas a mirar els embarassos o els parts de baix risc, estem en un 16%. Hauríem de veure que a Catalunya som un país peculiar per moltes coses, entre altres, perquè som dels països del món en què les mares tenen el seu primer fill més tard, el tenen als 32 anys. Això vol dir que és força normal que hi hagin dones que per diferents motius arribin en el seu primer part amb 38, 40, 42 anys, on hi ha, doncs, des de miomes a altres patologies que fan que l'embaràs sigui una miqueta més arriscat, i per tant això per si sol ja explica que el percentatge de cesàries al final acabi sent una miqueta més alt.
Sí, nosaltres ens trobem entre 35 i 40 i una gran majoria que han passat per fecundació in vitro.
Tractaments de fertilitat, sí, és a dir, més parts de bessons, entenc?
Més parts de bessons, tractaments de fertilitat, problemes mèdics, problemes ginecològics, tipus endometriosis prèvies, miomes... Ens trobem amb una sèrie de patologies que, clar, el control ha de ser molt protocolitzat en cada persona i de manera molt individualitzada.
És un mite que en les clíniques privades els metges cobren més si fan una cesària que si és un part vaginal, o que segons l'hora que ingresses o segons el teu codi postal, deia abans l'Ester Vives?
No, no és veritat. Hem de veure també de vegades les conseqüències dels parts, que de vegades a llarg plaç les senyores i la població viu més anys i també conseqüentment a parts, en determinats parts i determinant quines persones poden tenir una sèrie de disfuncions del sòl pelvià que tenen conseqüències a llarg plaç. No hi ha diferència de lo que cobren els metges. Un metge cobra igual d'un part que d'una cesària. Lo que sí que al sistema li surt més car una cesària. I al metge que li interessa? Que no es facin cesàries. Per què? Per evitar aquest gast públic que és més elevat amb una cesària. Al revés, li dona més feina amb un metge, perquè després s'han de passar a visitar més dies i s'ha de fer més feina que en un part, vull dir, i es cobra exactament igual.
Afegim aquesta conversa als Solidaris de Catalunya Ràdio des de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, la Sara Tornel, que és llevadora, i no hi ha prou diners al món per pagar la feina que feu les llevadores. Bona nit.
Moltes gràcies, bona nit.
Treballes al CAP Adrià de Barcelona, portes ja prop de 10.000 parts, poca broma, 10.000 parts.
Sí.
Les has vistes de tots colors.
Bastants, evidentment.
Les llevadores veieu o viviu, vaja, el neguit de les embarassades, les seves pors, aquesta desinformació de què parlen els fòrums a internet, els consells als familiars.
Sí, tota aquesta informació que a vegades alimenta una sèrie de pors per rebre una informació potser una mica esbiaixada. Jo sempre, des de l'escola de mares, des de la consulta, sempre intento oferir a les dones poder canalitzar tota la informació que els arriba des de la vessant una mica més professional o més sanitària, no? Perquè jo entenc que es parlin, que comentin coses, però a vegades això esbiaixa més que informa. Jo sempre he pensat i he lluitat perquè l'escola de mares anés endavant per tal de donar aquesta informació a totes les dones. Perquè penso que la informació genera tranquil·litat i les fa protagonistes del moment. El fet que sàpiguen en el procés del part en quin moment estan visquent i com han d'actuar, això els ajuda i els desmitifica una mica la por.
A tu t'ha sabut greu que les mares reivindiquin, parlin de part respectat, volem un part respectat?
Sí, a mi d'entrada això em sap greu, però després penso que és un problema de semàntica. O sigui, jo quan parlen del part respectat, jo salto.
Perquè el respectes tots.
Sí, penso que porto 40 anys, i no volia dir el nombre perquè veureu que sóc molt gran, no. Però porto 40 anys fent parts, per això he fet tants. I clar, he viscut, estic enamorada dels parts i de la meva professió i del meu marit. Bueno, me refereixo que he viscut tota la vida per les parteres, amb les parteres, acompanyant en un procés que em sembla el més meravellós de la seva vida. Intentant que sigui un moment meravellós, no poder arruïnar aquest moment perquè jo estigui cansada o tingui mal humor. Llavors, clar, em dol que em diguin la paraula respectat. Penso, jo què he fet durant 40 anys? Si més que respectar els parts. Al millor renunciant a coses personals, però perquè la prioritat la té aquella dona en aquell moment, que és el més important de la seva vida. Clar, que em diguin un part respectat, passa que després entenc que és un tema de semàntica. Entenen per respectat que els deixis evolucionar de la manera... Bueno, llavors ja entraríem... Vale? Llavors jo mateixa intento reflexionar això i no veure-ho com un enfrontament.
I també ens acompanya la Raquel Quílez, psicòloga clínica, treballa al Centre Integral de Fisioteràpia del Sòl Pèlvic. Bona nit.
Bona nit.
Es parla poc de l'estrès emocional que pot causar en una dona un part que es complica. Moltes es pensen que no saben parir, ho sentim abans, si els fan una cesària.
És absolutament cert que es parla poc de l'estrès, tant en l'embaràs, perquè és molt important per preparar la mare el vincle amb el nadó, com després, com afecta aquest estrès en el part. És molt important. Si fóssim conscients d'ajudar les famílies, no només a la dona, sinó també a l'entorn, a minimitzar aquest estrès, i el que deia la Sara, com la formació que li fem a aquestes mares els empodera, com deia el doctor Porta, i com aquesta informació i aquest empoderament poden disminuir moltíssim les dificultats que poden aparèixer en un part, la por que genera el dolor, i totes aquestes coses, si les millorem, podríem després evitar quelcom que s'està donant molt i que jo veig molt en el meu despatx, que és l'estrès posttraumàtic que apareix en un part.
Un 3% dels casos, no?
És un nivell molt alt, sí, sí.
A Espanya, un 13% de les dones afirmen que el part les ha traumatitzades. El 35% pensen que el procés va ser pitjor de la idea que s'havien fet, no? Del que esperaven. Finalment, un 27% temen més el segon part que el primer. Per això és important una bona preparació psicològica del part, no? Per estalviar aquestes seqüeles posteriors.
Sí, sobretot tot perquè el que traumatitza no és el que en realitat ha passat, sinó la vivència que la dona té del que ha passat. Aleshores, moltes vegades uns professionals poden tenir la sensació de que tot ha anat molt bé, però no s'ha controlat, o sigui, no tenim control sobre com la noia, com la dona, ha viscut subjectivament això. Per exemple, pot aparèixer estrès posttraumàtic només pel fet d'haver pensat que podria haver un risc de mort en el meu fill. Aleshores, clar, això no és controlable. El que vull dir és que a mi m'han explicat moltes situacions que les dones les perceben com a males praxis. Hi ha professionals cansats, esgotats, en moments que persones que poden estar en una situació emocional que no afavoreix la millor praxis, però també les dones poden venir de traumes previs amb la seva història familiar o personal que faci que aquell moment que una altra dona en la mateixa situació podria tenir un part, una experiència fabulosa, i acaba sent absolutament, bueno, això, generadora d'estrès posttraumàtic.
Els nens fan nits diada, aquí els nens fan per sort. Els nens fan nits diada, aquí els nens fan per sort.
Doncs com pot ser que al País Basc només el 16% dels parts siguin per cesària i al País Valencià, per exemple, aquesta taxa sigui del doble, del 29%? Com s'explica?
Doncs és difícil d'explicar perquè no hi ha tanta diferència biològica entre les dones d'un territori i de l'altre, i això segur que s'explica doncs, per determinades pràctiques i per escola, per dir-ho així, perquè quan tu aprens a treballar d'una determinada manera o a fer determinat tipus de pràctica obstètrica, doncs l'aprens, i quan no l'aprens, no l'aprens, i per tant això segurament et pot portar a que el percentatge de cesàries sigui superior.
Ho reconeix el mateix Ministeri Espanyol de Salut. La taxa de cesàries, diu, té més a veure estils de pràctica clínica que complicacions de les pacients.
Segur que és així. Després hauríem de mirar si, doncs, allò que dèiem, no? A Catalunya el primer part és amb 32 anys, si això també passa, perquè podria explicar petites variacions, però no variacions tan grans. Estic convençut que és més una qüestió de tècnica, d'escola, que una altra cosa.
I ens falta paciència. La dilatació, per exemple, dels 4 als 10 centímetres en el primer part d'una dona, no sé, pot durar 8 hores de mitjana, diuen. En canvi, una cesària és molt més ràpida. No sé si s'us pressiona les llevadores o els ginecòlegs per accelerar els procediments. I podem parlar també del sistema, del finançament dels hospitals, no? De com seria normal, quantes hores han de passar, com ha de ser la paciència, com són els torns, les guàrdies dels metges...
Has tocat molts temes, no? Pregunta, per començar, paciència, a qui li demanes paciència? Perquè sovint, almenys en l'entorn públic, jo m'haig d'explicar per la cesària que no he fet i no pas per la que he fet, perquè quan un treball de part és llarg, més aviat la demanda és, escolti, facin-li la cesària ja.
De la pròpia mare, dels propis familiars?
La pròpia mare o els familiars. Que se'ls està fent molt llarg i, per tant, arriben cansats al final i, per tant, t'estan demanant que facis la cesària. No, no m'he sentit mai pressionat per la direcció del meu centre, per exemple, perquè jo escurci el període de part. Això no és un ítem, això no és un problema. Una altra cosa ja més complexa és les jornades laborals dels professionals que estan treballant a les sales de parts, que efectivament els metges fem jornades de 24 hores, que des del teu punt de vista és una cosa excessiva, inadequada i que seria inadmissible en qualsevol altra professió, però que per qüestions diverses i que segurament tenen a veure amb el finançament del sistema, doncs acaben produint aquest resultat. Això fa molt temps que se'n parla, que els metges, doncs, ens agradaria que fos diferent, però
com pot ser que permetem que un metge pugui treballar 24 hores seguides, però en canvi jo no voldria que la meva filla, de fet és il·legal que, per exemple, un conductor d'autobús, d'autocar, faci més de 8 hores. Com, per què ho permetem?
Doncs no ho sé, això és una pregunta que ens hauríem de fer tots. Segurament et podria respondre que per poder evitar això, directament aquest país no es podria permetre tenir la sanitat que té, però no la podria pagar. Però això és un altre tema, en què volem invertir els diners d'aquest país.
Que no és el mateix si t'enganxa un part a les 10 del matí que a les 2 de la matinada.
Els fas igual, a les 10 que a les 2. No, estàs més cansada, però en el moment del part no penses en el cansament, estàs per el que has de fer. I està clar, i al nostre centre també intentem reduir el número de cesàries amb protocols que anem instaurant fa 4 o 5 anys o més, no ho sé, la walking peridural, no? Que és aquesta anestèsia combinada, superagnoidea, perquè la pacient pugui caminar, micció espontània, i escurçar d'aquesta manera la segona part de dilatació i disminuir el part instrumentalitzat. I també tenim, per una altra part, que també les hem de respectar, les persones que ens demanen una cesària. I aquestes igual no tenen veu o no, però intentem convèncer-les. És que és molt important el que ha dit ell, el procés d'acompanyament durant l'embaràs, per arribar en menys pors i per arribar amb unes expectatives, perquè si una arriba amb unes expectatives de que tindrà molt, molt dolor i després no té, està molt contenta. Però si les expectatives és que no tindrà dolor i després la peridural no li acaba de funcionar i té dolor, aquesta estarà molt descontenta. O sigui que és molt relatiu i molt subjectiu, sí, aquest tema. I llavors, el de la cesària és que, clar, en aquestes pacients que demanen cesària, les intentem convèncer de totes les maneres. I prova un part, perquè si és un part eutòxic, és molt, es recuperaràs molt millor que una cesària. Se'ls dona totes les explicacions, però no volen, de cap manera. Igual que la que vol un part natural sense anestèsia i ho demana, doncs se li respecta. Clar. I ens trobem cada cop més persones amb, doncs, 39, 40, amb capacitat de decidir, que saben el que volen, que porten anys treballant, i és aquesta la seva decisió.
Sí, està pensant en... Seria molt important que veiéssim quan una dona ja ve durant l'embaràs amb la idea de què vol una cesària, què està passant aquí. Hem de mirar si hi ha parts previs que hagin sigut traumàtics i fer treball psicològic perquè pugui arribar aquesta dona a demanar, a voler un part natural, si més no, a intentar-ho. Després és superimportant que es faci una molt bona preparació. Preparació què significa? Fins i tot preparació física. Quan més preparats a nivell de resistència física, menys cansades estaran per fer tot el treball de part, que acostuma a ser molt llarg. Moltes vegades, per cansament i perquè es fa un maneig dolent del dolor, ara explico això del dolor, s'acaba demanant més una cesària. Segons com te'l prens, el vius d'una manera més positiva o o en pànic absolut. Aleshores, des de la psicologia ensenyem també les comadrones que fan una tasca extraordinària. Ensenyem com fer el canvi d'un dolor que és agressiu per mi a un dolor del meu cos que me l'està produint per ajudar a que el meu nen neixi el més ràpid possible. Aleshores, si aquest dolor és vist com un aliat, la vivència, encara que sigui més llarga, serà millor. I després això, no? El que a mi sí que m'agrada molt, el que la dona prengui consciència de què tracti de fer aquell part o d'anar demanant aquell part que ell necessita. Què vull dir? Pues que si necessito moure'm una miqueta perquè les contraccions són molt grans i es pot, perquè no vaig amb una via o vaig estar molt monitoritzada perquè és un part de risc, ser conscient de que si estàs en determinades postures de dilatació tindràs menys dolors que no amb la típica posició, però ara ja s'està permetent tot absolutament.
Això sí que volia dir. Aquí sí que crec que nosaltres som, com a professionals sanitaris, a veure, som persones com qualsevol altra, que ens movem al ritme una mica de la societat i no ens tanquem en banda. Jo he viscut una evolució molt notable cap a escoltar què vol, quines preferències té, adaptar-nos i canviar. Avui dia és força normal i força habitual, de fet, que les dones vinguin amb un pla de part, que és un document oficial, a més, on expressen allò que volen i que no volen. I, de fet, nosaltres preguntem i mirem d'adaptar-nos. Totes aquestes adaptacions, de vegades, no han estat fàcils, perquè sempre hi ha certa resistència al canvi. I, per tant, això no està tot fet, hem de seguir
canviant. Imagino que no és el mateix necessari ara que fa 10 o 20 anys.
No,
les queixes, les reclamacions han anat fent, us han fet canviar protocols, ara se senten més acompanyades.
Però abans hem sentit, per exemple, una demanda. A mi em van fer la primera cesària i la meva parella no estava acompanyant-me. I allò jo ho vaig viure malament. Bé, això, el que en el nostre centre entendríem la cesària pro family, que és que el marit entra en el quiròfan, ha comportat una sèrie de resistències, perquè dintre del quiròfan hi treballen molts professionals, metges, llevadores, ginecòlegs, però també anestesiòlegs, etc. Ha representat canviar i trencar una sèrie de barreres, però ara és així, i els marits entren, i no només entren, sinó que a més hem eliminat determinades barreres perquè es pugui fer el contacte pell amb pell des del mateix moment en què neix la criatura. Per tant, estem oberts i estem, que a vegades aquests canvis triguin una mica més del que voldríem, d'acord, però que estem compromesos per evolucionar al costat de la societat, perquè nosaltres a vegades estirem nosaltres i a vegades ens empenyen, doncs, però no ens resistim més del compte, saps?
Sara abans deia de les llevadores, no hi ha prou diners al món. Us sentiu pressionades?
Bé, sí, jo penso que ara hi ha aquesta tendència a desconfiar una mica. A mi m'han dit que, sobretot, que no em facis això, que no em facis allò, i això et dol, perquè és el que deia abans, no? Vull dir, nosaltres, la paraula comadrona és con la madre. Sempre el nostre objectiu ha estat acompanyar la mare i intentar que aconsegueixi l'objectiu que ella s'ha marcat. Vull dir, nosaltres estem per ajudar que ella el aconsegueixi. La que vol una anestèsia, dius, el abans possible que li pugui posar, li posarem, però la que vol un part sense anestèsia, l'acompanyarem perquè fins l'últim moment estigui amb la il·lusió, amb les ganes, va, que queda poquet, va, apreta. Vull dir que no tenim cap interès en canviar-li els plans. I és més, des de les escoles de mares, insisteixo, intentem explicar tot i no fomentar ni una cosa ni l'altra, perquè ningú se senti discriminat i per no crear falses expectatives. Perquè, clar, sempre els dic que el pare és una cosa oberta, que podem tenir unes expectatives i hem de tenir expectatives, però si no es compleixen no ens ha de generar frustració. Se'ls ha de preparar per qualsevol final, no?
No sé si és veritat o mentida, però hi ha com una opinió acceptada, que és que si els metges fan una cesària també és perquè volen garanties i estalviar-se problemes.
Jo crec que no. Els metges fan una cesària quan creuen que és la millor solució per la situació en la que es troben. No crec que ho facin per estalviar-se problemes. La cesària també pot donar problemes, per tant, som molt conscients dels riscos que comporta una cirurgia major i la utilitzem quan ens sembla que és la millor solució.
Sí, quan porta moltes hores de part una pacient i veus que has de fer una cesària, et fa ràbia, dius, ostres, no? Ara tantes hores i aquí no ho he aconseguit, però...
Jo sempre dic que la cesària és la gran alternativa a la impossibilitat del part vaginal. Nosaltres apostem sempre pel part vaginal. El part vaginal és el part natural i és el fisiològic i és el que desitgem tots els professionals i per afavorir doncs, el benestar per la dona. Però quan realment hi ha una impossibilitat de part vaginal tenim aquesta gran alternativa, que és una cirurgia, no és un part. Quan diuen, jo he parit per cesària, no has parit, hem fet una cesària. Sí. I davant de la pèrdua reiterada d'un benestar fetal, més val fer una cesària que esperar un sofriment agut i haver de córrer. Vull dir, ja jo sóc la llevadora, no sóc la que faig les cesàries, al revés. Vull dir que les llevadores fem els parts naturals. Vull dir que no és que vagi a tirar pedres a la meva teulada, però hem de ser conscients de les...
Però ho vius com un fracàs?
No, en absolut. Penso que és un gran avanç, que abans era el nen o la mare, i això, per gràcia, o sigui, afortunadament, ja no es dona. Jo ja no ho he viscut.
De fet, aquesta intervenció fins i tot té algun aspecte positiu, o que, per exemple, pel que fa al sòl pelvià, queda més protegit en les cesàries.
Sí, això és molt important. A vegades les persones, les dones, volen tenir parts vaginals perquè estan més relacionats amb ser una mare de veritat. És així. Sí, sí. Sembla que si se'ls ha practicat una cesària no hagin pogut ser la mare que s'esperava d'ells. Aleshores, això és molt important. Hem de fer, a vegades, treballs de dol per un part que no ha sigut vaginal. Ho treballem, diem una cosa molt maca, que és que la cicatriu que t'han fet els ginecòlegs és la porteta per la qual ha pogut néixer el teu fill. Això és molt important. I després anava a comentar en relació a això que em preguntaves, Albert, de el sòl pèlvic el tenim en el moment del part i el tindrem a la resta de la nostra vida. I és molt important que el respectem. I a vegades, quan volem un part vaginal i el ginecòleg ens escolta i ens ajuda i ens porta a un... Va, vinga, ho intentem. A vegades, aquesta cesària que s'ha de fer i que ens ajudaria que el nostre sòl pèlvic no patís, es veuen dificultats perquè l'expulsiu, que diuen el treball d'expulsiu, ha de ser un treball curt. Per què? Perquè si no el sòl pèlvic realment s'afecta moltíssim. Aleshores jo animar molt a les dones a que preparin el seu part vaginal, que el preparin al màxim, però que si no es pot, que pensin que el millor és una cesària per ella o pel seu fill i que seran igualment mares i que poden tenir un perperio fantàstic.
Recolzant el que ja diu, a veure, tinc claríssim que no és més mare la que apareix d'una manera o d'una altra. I això constantment ho dic a la consulta, els dic a l'escola de mares, no hi ha mares de primera divisió i de segona divisió. No és més mare la que apareix d'una forma que de l'altra. Això s'ha de desmitificar.
Sí. És interessant tot això que has dit, perquè hi ha una qüestió en la que ens trobem, per exemple, relativament sovint. Tu et pots trobar dones que amb 40 anys s'han quedat embarassades a través d'una fecundació in vitro amb una ovodonació, amb òvuls que no són seus, que podríem dir que és la forma més antinatural o menys natural de quedar embarassada, i que no obstant el dia del part et demanen un part natural. Potser perquè a partir d'aquí es pugui normalitzar aquest fet de ser mare. I alhora, sense ser ben bé conscients que el seu sòl pelvià no es comportarà igual ni resistirà igual els esforços en el moment del part amb 25 que amb 40 anys. Hi ha força evidència del risc de disfunció del sòl pelvià després del part i de l'impacte que l'edat té en tot això. Gestionar tot això en el moment del part i tota aquesta informació i canviar determinades idees ja preconcebudes que no de vegades són una mica esbiaixades és complexa i pot fer que el resultat final, quan les expectatives són unes, o sigui, com més allunyades estiguin les expectatives del que pots obtenir, doncs aleshores al final és més fàcil que el resultat final sigui percebut com un fracàs, no?
Sí. I si ingressem a l'hospital a un festiu o a la nit, és diferent de si ho fem durant la jornada laborable?
No. És igual. Aquí tu trobaràs els mateixos professionals que cobrim tots els dies de la setmana 24 hores. El que sí que és evident és que per determinades situacions de risc en el que es fan determinades qüestions programades, procurem que aquestes coses passin al matí, perquè normalment això implicarà també l'atenció dels neonatòlegs i dels pediatres, etc. I per tant, volem que la gent estigui doncs, no, la màxima dotació i que estiguin, no, que sigui al matí, si és possible, però vaja. Però a més tu trobaràs tot el personal les 24 hores del dia, 365 dies.
Ho hem de deixar aquí perquè us esperen a quiròfan, literalment. Ara marxeu a operar. Oriol Porta, cap clínic de ginecologia de l'Hospital de Sant Pau i president de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia. Teresa Gómez Sugranyes, ginecòloga del Centre Mèdic Tecnon. Sara Tornell, llevadora amb prop de 10.000 parts d'experiència. I Raquel Quílez, psicòloga clínica al Centre RAP Barcelona, reeducació abdominopelviana. Moltes gràcies per la transparència, per respondre les nostres preguntes a tu que mateix de la sala de parts a l'Hospital de Sant Pau i ajudar-nos a explicar aquest augment dels parts per cesària. Bona nit.
Moltes gràcies.
Bona nit. Fumant espastadors, blanquets de platja fritana i un tauronat petit neda amb sa taurona mare.
I avui tria cançó per acabar aquest solidari sobre violència obstètrica i cesàries la periodista Montse Barcón, la nostra companya de l'Oxitocina, el programa de Catalunya Ràdio, que ens explica cada setmana tot el que ningú no ens ensenya a mares i pares en sortir de l'hospital.
He triat aquesta cançó de Pedro Guerra, Eva, per una banda perquè parla de com les dones venim marcades ja des dels segles, de culpa, no?, i com se'ns condemna. Pariràs con dolor, va dient Pedro Guerra, com si fos un mantra. Que el del part és el dolor més bonic del món, és un dolor plaent, és una cosa estranya. Però en realitat he triat aquesta cançó sobretot per deixar clar el mal que pot fer un part no respectat. Un mal moral, emocional, íntim, una innecessària, un part que respon a les necessitats d'altres i no a les teves, fa mal. I aquest doloret queda, més gran o més petit, però queda. En fi, siguem-ne conscients i, mentrestant, escoltem aquesta cançó.
Amb Pedro Guerra marxem des de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Us saluden la Sílvia Andrés, la Susana Ortega, la Carla Pedret, la Mònica Roca, el José Antonio Rodríguez, el Sergi Cotillas i l'Albert Segura. Tornem dissabte que ve, si ens deixen, amb més Ràdio Protesta, amb més idees per canviar el món.
Eva. Eva. Eva, del varón fuiste tomada, hueso de sus huesos, carne de su carne. ¿Cómo pudiste pecar? ¿Cómo osaste codiciar los frutos del árbol del bien y del mal? Eva, maldita serás. Eva. Maldita serás. De tu marido será tu deseo y has de llamarle amo y señor. Eva, parirás con dolor, parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor.